Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Bona vesprada. Així estem en el programa Les nostres arrels, una altra vegada Esteban i Òscar. En els dos primers programes vam parlar d'un tema històric molt llunyà i general, la conquesta de les terres valencianes per Jaume I. En aquest tercer programa volíem parlar d'un tema local i més recent, l'anomenada Guerra de l'Àguila, conflicte originat a Pego a partir del projecte de trasbassament riu Bullent-Obedat, el qual va comportar a Pego una mobilització social sense precedents.
Sí, però a la fi vam decidir no parlar d'això, ja que es vam enterar que a les vuitenes jornades d'estudis que el Mel Giner volia fer anaven a dedicar-se a aquest tema de la Guerra de l'Aigua. Per aquesta raó s'ha organitzat a la Casa de Cultura de Pego una exposició fotogràfica de Francesc Vila i Salvador Pasqual. I fins desembre s'han realitzat una sèrie de conferències en les quals participen diversos doctors, periodistes i altres personalitats que saben més d'aquest tema que nosaltres. Així que, en el cas de que vulgueu informació o escriure-vos per assistir a les conferències, teniu el correu arxiumunicipal@pego.org o el telèfon 69 10 22 497.
D'aquesta manera, van decidir canviar de tema i avui anem a parlar d'una sèrie de personatges que es van fer més o menys famosos al territori valencià a partir de l'antiga televisió pública valenciana, l'anomenat Canal 9. Quins records, mare meva, que va estar emetent des de l'any 1989 a l'any 2013. La majoria d'aquests personatges van a sonar a tota la gent que tinga més de 25 anys o 30 anys, doncs van poder veure'ls en diversos programes de Canal 9, bé presentant-los o col·laborant amb ells. A més, molts d'aquests personatges després han anat eixint en altres programes d'altres canals de televisió, pràcticament fins a l'actualitat.
Sí, perquè alguns encara es pot veure per ahí. Bé, per elaborar aquest programa, cadascú de nosaltres escollirà diversos personatges i el que farem primer serà ficar uns àudios en els quals es podrem sentir en diversos programes de Canal 9. Es podrem sentir col·laborant, parlant amb ells. Així recordem i a veure si la gent els identifica i després parlarem de la seva vida, tant de la seva trajectòria en Canal 9 com d'abans i després. Així tenim el primer àudio d'ells.
La nostra gran paella russa!
Una mecànica molt senzilla. Tenim una paella que tenia, així veuen, un caragol, un garrofó, una carxofa, una gamba, una cuixa de pollastre, una clòtxina, una batxoqueta i tenim també una cigala.
Doña Antonia Serrano, bueno, ja he vist la nostra paella russa. Què li agradaria que li tocara de la paella?
La clòtxina.
Li tocarà la clòtxina, li tocarà la cuixa, li tocarà la carxofa, li tocarà el garrofó, li tocarà la batxoqueta, passa el caragol, passa la cuixa, passa el garrofó, que s'acosta la clòtxina, que s'acosta, que passa, que... Oh! I anem a veure què és el que n'hi ha dins del garrofó.
Un viatge!
Bé, a veure, com s'heu quedat? Com tots podeu endevinar, de qui es tracta, Esteve?
Es tracta de Joan Montleón, un personatge mític de Canal 9.
Exacte. Així ho teniu explicant la mecànica o funcionament de l'anomenada paella russa, la qual va contribuir a fer-lo molt famós entre els valencians de l'època. Nosaltres érem menuts. Bueno, menuts o adolescents, no sé.
Sí, érem uns xiquets. Jo recordo que tindria 9 o 10 anys.
Més.
Però poc però, més.
Igual va començar el 9 o 10 anys, després més.
Al final li toco a la dona el garrofó quan ella volia que li tocara la clòtxina.
Sí, a la fi li toca a la dona el garrofó i amb ella anava un viatge. Tu recordes en què consistia el joc de la paella russa?
Trobo que sí. El joc consistia en una paella gegant que anava pegant voltes a mode de ruleta i hi havia una cullera en vertical que, depenent de l'ingredient on queia, quan feien girar la paella, el tocava un premi o un altre.
Sí, sí, com agradeix estaven la gamba, la carxofa, el caragol i la domenada garrofó, que es va fer bufó. Tu dient la garrofa. Bé, com a curiositat, cal dir que al desembre del 2021 el programa Bona Vesprà, que presentava Màxim Huerta, va recuperar, la va recuperar la paella russa, l'actual Apunt. Mireu, i en aquest vídeo s'anunciava això.
Durant este Nadal, esta vegada l'encarregat és ell.
Avui el Bona Vesprada tornarà a girar i tenim premis fins a 2.000 euros. Sap qui sóc?
¿Ho recorden?
I quan la paella acaba este periple, es quedarà en la recepció d'esta casa, de punt, per a donar-los la benvinguda si venen per ací. I s'exposarà al costat d'altra icona d'aquell programa dels 90, una de les mítiques jaquetes de Joan Montleón.
Segons diu el vídeo, la paella russa està ara a la recepció de punt.
Sí,
crec.
Sí, sí, però, això diu.
Però què ens contes de la trajectòria artística de Joan Montleón?
A veure, a nivell general, Joan Montleón es dona a conèixer a partir del programa Show de Joan Montleón, que tu te'n recordaràs.
Sí, sí, per supost.
Ell era el presentador. Al programa es feia un poc de tot, ja que hi havia actuacions de música i varietats, entrevistes i diferents proves, en les quals participava inclús la gent del públic. I una d'aquestes proves era la de la paella russa, en la qual acabava el programa, es feia al final. El programa es va fer molt popular de seguida, gràcies sobretot al caràcter de Joan Montleón, que era molt alegre, sarcàstic, irònic, feia bromes picants, emetent-se entre el 1989 i el 1992. Però després Joan Montleón va emetre altres programes, per exemple El món de Montleón o Fem un pacte, i inclús a la televisió espanyola va presentar el programa Dora Dora.
Sí, el recorde també. Però Joan Montleón també té una trajectòria artística fora de Canal 9, i aquesta és tant anterior com posterior a dit canal.
Sí, exacte. Joan Montleón naix a València al barri del Carme en una família d'orxaters. Però des de molt pronte, la veritat és que té inquietuds artístiques.
Sí, sí, sí. Possiblement d'aquestes les hereta del seu pare Miguel Montleón, que segons tinc entès l'any 1929 ja dirigeix una pel·lícula muda anomenada Mientras arden las fallas.
Sí. I per cert, en aquesta pel·lícula he sentit jo que es va arruïnar, eh? I a més, una altra cosa curiosa és que el seu avi també se'l pot considerar un poc artista. Saps per què? Perquè en algun lloc he llegit que se'l considera l'inventor de la horchata líquida.
Mare meva, entonces ja sabem d'on ve tota l'herència de...
La gràcia que tenia era un artista per genètica.
És molt curiós. Però què va fer Joan Montleón abans i després de Canal 9?
Mira, d'una part s'involucra en el món falleri de la música, abans ja. De fet, arriba a ser el president d'una falla, la falla corregiria Bany dels Pavesos, i crea un grup folclòric valencià de caire satíric anomenat Els Pavesos. Però a més, també participa en diversos espectacles còmics, en la ràdio, per exemple en el programa d'Alta Baix, que possiblement fou el primer programa en valencià o un dels primers programes en valencià. I inclús participa en bastants pel·lícules com a actor. Això molt poca gent ho sap.
Va, dis-me alguna a veure si em sona.
Segur que el sonarà El Virgo de Vicenteta, de l'any 1979.
Pues sí.
Una pel·lícula d'humor amb tins eròtics ambientada al poble de Favara, que no queda molt lluny de sí.
Aquesta pel·lícula va marcar a tota la nostra generació, que encara se recorda d'ella. De fet, me la posa alguna vegada a casa d'un amic meu.
Sí. Jo el que més me recorda és del concurs de pets, aquesta pel·lícula. Bueno, i de la pròpia Vicenteta, que estava interpretada per una actriu italiana. Altres pel·lícules en les quals participa Montleón són Moros i Cristianos, de Luis García Berlanga, o Dani i el Jardí de l'Harem, de 1988, que és una pel·lícula que no s'ha sentit massa per ahir, però és molt curiosa, perquè està ambientada en la taifa de Dènia, de Mujahid, que era un emir de l'època, i de la qual...
Sí, ja vam parlar als primers programes.
Sí, bueno, l'anomenem, a Mujahid. Mm. Que bé, que pot ser algun dia parlem de la taifa de Dènia, però és una pel·lícula molt curiosa.
Val, i per anar cloent amb aquest personatge, què va fer el Montleón després de Canal 9?
Bé, ell col·labora en la ràdio, en obres de teatre, grava alguna cançó de caire humorístic, com Tres províncies, amb Toni de l'Hostal, i finalment va morir l'any 2009, ja molt bé i malalt del cor, abans de que tanqués el propi Canal 9.
Bé, per desgràcia a tots es arriba l'hora, però bé, per la meva part, jo he portat un fragment d'un programa mític de la televisió pública valenciana, en el qual es representa una boda fictícia entre dos dels seus col·laboradors.
Don Jesús Mariñas i senyora.
Bienvenido. Felicidades a la novia.
Felicidades, se llega usted una joya. Se llega usted una joya.
Muy bien, muy bien. Le llega un follón.
Buena carta.
Y la otra bolsa. Gracias.
Muy bien, Jimmy, el mejor. Jimmy, el mejor.
¿Vais a Carmele, que se saca ahí una cosa? ¿Vas a leer algo?
No. Lo que más me gusta... ¿Ah?
Carmele ya quiere leer el menú que dieron a los invitados, ¿eh?
Que Carmele... No, a ver. Estate no, quieta. No, mira que te dejo,
no,
¿eh?
No me toque, no.
Mirar qué medias de novia lleva.
No me toques. Al menos, pero ya las enseño.
A ver, enseña no, tú las medias.
Espera, quieto.
Te pareces
quieto,
la no, rateta.
Quieto.
Medias negras. Medias negras.
Claro, que son las de la lujuria, Mariñas.
Claro. Claro.
Ostras, ahí está encasándose tú, la Carmele Marchante y el Jesús Mariñas en el programa Tómbola.
Exacte. I pots sentir també parlar al presentador Ximo Rovira i als col·laboradors com Josep Sandoval, Lídia Lozano o Jimmy Jiménez Arnau.
Tota la clac.
Aquesta gent després es va fer habitual en altres programes de diverses cadenes, encara que molts d'ells van començar a donar-se a conèixer arran del programa Tòmbola de Canal 9.
Sí, van començar a veure's d'ahir i a partir d'ahir van començar a fer-se famosos i així a tres llocs. Jo recordo especialment el Que te calles, Carmele, sí, de Jesús Mariño, que la portava frigida, la pobra, tu.
Sí, sí, i van voler escenificar una boda per donar un to humorístic a la relació que davant les càmeres hi havia entre els dos. També podem destacar el primer programa de Tòmbola en el qual van portar a una convidada molt famosa per entrevistar-la i va passar a això que sentirem a continuació.
Perdona, una cosa es una entrevista que está haciendo directamente y muchas veces no es lo que se diga literalmente sino lo que se quiere decir. Entonces, a lo mejor, si habla de una contrastación, lo que pasa es que a lo mejor estás generalizando periodistas, como antes tú estabas generalizando tal. Quiere decir que esas susceptibilidades...
No sabe ni leer ni escribir, de verdad, ¿cómo va a contrastar?
Supongo que sí, supongo que sí, Carmele, pero bueno.
¿Pero qué ha estudiado esta niña?
No podemos, es imposible, es imposible. Déjame hablar un segundo.
Me da vergüenza tu programa, esta gente son gentuza, de verdad.
Chabeli.
Hostia, tú, eso recuerdo yo. La que se'n va és Chabeli, la filla de Julio Iglesias, i se'n va del programa dient-los que eren gentola. Aquesta Chabeli es pot caure millor o pitjor, des de que va arribar no van par de clavar-se a tot amb ella, i més que una entrevista va ser un atac dels col·laboradors mentre que Ximo Rovira feia el que podia per posar ordre encara que se'n va ser èxit.
Sí, de fet el programa Tòmbola va ser polèmic des d'un principi. De seguida va ser qualificat com a telebasura. Però això no va evitar que aconseguís quotes de pantalla bastant altes per a l'època i inclús va ser més per altres televisions autonòmiques com Telemadrid, Canal Sur i crec que alguna més.
Sí, això en part reflectir la nostra societat, però conta'ns alguna cosa d'algun dels personatges que apareixen ahí, en el programa Tòmbola.
Bé, podem parlar de molts, com el presentador Ximo Rovira, que ja he anomenat, que encara que naix a Madrid té orígens familiars en Gandia, o dels col·laboradors Carmele Marchante o de Jesús Mariñas.
El primer Ximo Rovira, jo trobo... Bueno, sé que continua en actiu fins avui, encara que després de Canal 9 no es va veure tant en televisió. Els altres dos, Carmele Marchante i Jesús Mariñas, té una trajectòria similar, ja que es donen a conèixer principalment a través de Tòmbola i després ja els veies en la tele a tot arreu. Bueno, alguns fins quasi a l'actualitat.
Exacte. Però per qüestions de temps vaig a parlar sols de Jesús Mariñas, ja que és l'únic dels tres que ja no està entre nosaltres. Doncs va morir l'any 2021... de càncer. Així que ja ha passat a millor vida també el pobre.
Sí. Va, pues conta'm alguna cosa d'ella.
Pues mira, Jesús Mariñas naix a La Coruña als anys 40. Era un fill d'una quiosquera i va estudiar la carrera de periodisme. A la ciutat esmentada va començar a treballar en un diari local servint cafès. Però va progressar ràpidament, ja que abans del programa Tòmbola ja havia escrit en diverses revistes, com Semana, Pronto, Època o Tiempo de Hoy, que molt recordem aquestes revistes.
Sí, sí, sí.
Havia treballat en Luz del Olmo o en la cadena COPE. I és als anys 90 quan comença a col·laborar en diversos programes de la tele de diverses cadenes. Tot i això, és catapultat a la fama a partir del programa Tòmbola de Canal 9, cadena on també va col·laborar en altres programes com En Exclusiva, Café de Ximo o Gent de Tàrrega.
El Gent de Tàrrega crec que el feia una que li diuen la Tàrrega. Sí, sí, sí. Bueno, aquest programa pot ser que li sona a molta gent. Crec que a diferència de Tòmbola no van tenir massa èxit.
La veritat és que no. Però també va participar en altres programes del cor d'altres cadenes que sí van tenir més èxit, convertint-se en col·laborador habitual de molts programes d'Antena 3 o Telecinco. Per exemple, ¿Dónde estás, corazón?, que era molt famós, Espejo Público o ¿Qué tiempo tan feliz? Mariñas va ser un periodista molt mordaç. Sabia moltes coses de molt famosos i ell mateix es va fer molt popular per alguns enfrontaments que va tenir. De fet, va arribar a ser amenaçat, denunciat i inclús alguna ocasió agredit.
Sí, jo he llegit, després de burlar-se del bigot de la Pantoja, que en tenia algo, se li va ocorrir anar a un concert seu, a un concert de la Pantoja, i els fans de la cantaora que es linxen,
Madre de
Dios. Incluso que Camilo José Cela, el escritor este, va arribar a pegar una puña en directe quan va fer públic a la parella d'este que li diuen Marina Castaño no podia tenir fills, però va fer públic, jo què sé, entrevistant-lo, i li va pegar una punyada. I inclús que és un dels periodistes amb més demandes judicials de la història de la premsa rosa espanyola.
Tot això és cert, però al mateix temps que va viure revelant la vida dels altres en la seva pròpia vida privada va ser molt discret, que és el que sol passar.
Sí.
Per exemple, va tenir com a parella durant molts anys a un fotògraf veneçolà anomenat Elio Esteban.
Mira, com a tu.
Sí.
Com tu.
Molt més jove que ell, amb el qual es va casar el 2016, uns 5 anys abans de que es morira.
Sí, això sol passar a algunes persones, que solen estar constantment volent indagar o saber com és la vida dels altres, mentre que la seva, la seva vida privada la tenen completament amagada.
Sí.
Bé, ara ja queda poc temps i jo simplement posaré alguns vídeos per recordar breument a diversos personatges. Va, a veure. A veure si identifiques a la primera, perquè és una dona.
Això és Babalà, el teu programa favorit, el programa que sempre fem per a tu, el programa més babalàstic, més atòmic, més guachi i més de tot, i sobretot estos dies de Nadal que estem així en Espotxove. Per cert, parlant de dies, sabeu quin dia és avui?
Ostres, tu, eixa era Maria Bradello presentant el Babalà al cap d'any. Que record, mare de Déu Santa.
La Maria Bradello. Aquesta dona és Maria Emília Bradello Patón. Encara que el seu nom artístic, quan la coneixem tots, és Maria Bradello. Abans de treballar a Canal 9, ja havia començat en el món de la tele a Canal Sur, en la pròpia televisió espanyola, on participava en sèries, inclús va ser azafata de l'1-2-3 Respondo Otra Vez.
Ah, això no ho sabia jo. Però la seva passió era cantar i ballar, no?
Sí, exacte. De fet, abans de triomfar a Canal 9, fa Telecinco un programa de karaoke anomenat Ven a Cantar. I a la televisió valenciana va presentar el programa Canta Canta, que anava pels pobles convidant a la gent a participar en un karaoke.
Sí, sí, clar, jo recordo aquest programa que va ser el que va tenir una popularitat enorme.
Sí, sí. Va tenir una popularitat enorme perquè s'emitia diàriament i a mi Maria Bradello es consolida com una presentadora de programes de televisió. A Canal 9 destaca el programa infantil Babalà Club.
Sí, també el recordo.
Que s'emet des de 1997 al 2004, o 7 anys. Però també va eixir a programes especials de falles, gales de cap d'any, etc. Maria Bradello sempre anava per ahí.
Sí, sí, de totes maneres, Maria Bradello troba que continua en actiu fent televisió.
Sí, Maria Bradello, mira, l'any 2005 participa a la Isla de los Famosos i ha presentat diversos programes autonòmics i també és actriu i, de fet, ha participat en algunes sèries.
Jo encara recordo que estava en boca de tots sent redundant la seva gran boca. Bé, tu has parlat de Maria Bradello, però a veure si et sona este vídeo.
I ja està.
Ja.
I n'he fet una
ara li posem oli.
I sal.
No, sal no.
Ah, no?
Que ja em porta.
Ah, que ell l'ha posat abans. Sí. O sigui, fica oli en totes ara.
Sí, sí.
Bé, imagina, doncs va, que us ho tindrà que anar al forn.
Sí, sí.
Com és habitual.
Ara un quart.
Dos són d'oli, sal i anchoes, per exemple, esta, l'altra en la botifarreta. Este és en ceba. I la costum que tenen moltes avantatges és menjar.
Hòstia, tu, així és un mític, així és Paco Nadal, però fent tu programa de cuina, així no feia esports.
Sí, sí, Paco Nadal feia de tot, encara que sobretot, com dius tu, es va dedicar a la retransmissió de programes d'esport, des de futbol i pilota valenciana a pressing catch. Així teniu una prova de Paco Nadal.
Tercer combat acabat i la victòria de Chocolate One, Chocolate 1. I així tenim a Brian Bryan. Ahí está, Brian Bryan. A veure quina xicona rep el bet, ui, de Brian Bryan, si que n'hi ha bet, o almenys pel paeta.
Hòstia, tu, el pressing catch de Canal 9, que records. El tenia oblidat, tu. Jo recordo que en sabíem i tot el nom de lluitadors d'estos de menuts. I, però encara viu este Paco Nadal o què?
Encara, encara. Ell va fer popular pel seu parlar pla i les seves dites, tal com has pogut escoltar a l'àudio. I també va retransmetre festes populars valencianes com tomatines, processons, falles, cap d'anys, etc. Però bé, tens algo més tu o què?
Jo sí, home. Ara aneu a sentir un àudio d'un programa també emitit de Canal 9. Al seu presentador hi ha una sèrie de personatges. Va, a veure què dieu.
Vamos primero a ver, me parece vamos fuera de contexto.
Primero explico.
Que hable él, no de esas cosas que son tonterías.
Primero,
ya que tenemos la oportunidad
momento,
de estar cara a cara, mejor habla.
Y les, sí,
habla,
sí,
no
sí,
empieces a desviar la conversación.
Tienes que decirle, habla, querido.
Vale, me voy, ese es el programa Parre vosté, calle vosté.
Sí, encara que ahir parlava tu, Cristo, quan li donava la gana, però bé. El programa també va ser anomenat Carta Blanca i va arribar a tenir pics d'audiència brutals, era presentat per Josep Ramon Lluch, el qual és el que sent que intenta posar ordre, encara que també sense massa èxit. I cal dir que aquest home va treballar en Canal 9, però va acabar abandonant la ràdio i televisió valenciana perquè s'oposava a la seva política lingüística i audiovisual. Més tard es fa productor audiovisual i editor, feina que troba que continua exercint avui en dia.
Qui és el personatge que explica com les extraterrestres donen a llum?
Aquest és el Penumbra, que fa, solta una mena de discurs, i l'altre que li tria un boli és el monje, que anava al programa vestit de monje.
Sí.
I la que li tira és una tal Loreto, no sé si us sonarà, que té una risa molt peculiar. És així, l'he vist jo provar en alguns programes.
Tots això se'n sonen, de veure-les en diversos programes.
Sí, és que aquest programa, el Parle vostè, calle vostè, em va donar a conèixer uns quants, i després aquests personatges es van fer habituals en televisions dels anys 90 i la primera dècada del segle XXI. Podem destacar la Benvenida Pérez, no sé si te'n recordaràs, un tal Juan Adrián Sens, encara que el Juan Adrián Sens en veritat era una persona bastant culta, ja era mort, però una persona bastant culta, i també un altre que sentirem ara en el programa que ja m'he esmentat, el programa de Tómbola. Este personatge sonarà a tots i apareix discutint amb una persona que també va ser molt coneguda i també sonarà.
Vamos
primero
a ver,
me parece
vamos
fuera de orden. Contexto.
Primero explico.
Que hable él, no de esas cosas que son tonterías.
Primero,
ya que tenemos la
momento,
oportunidad de estar cara
lo que es
cara, mejor habla.
Y les, sí,
habla,
sí,
no
sí,
empieces a desviar la conversación.
Tienes que decirle, habla, querido.
Habla.
Hablo.
No empieces a desviar la conversación de que qué es eso.
No,
a ver,
a mí
nadie
me ha dicho,
nos interesa saber lo que
momento,
es eso.
Sí,
así que
no,
habla.
Sí, que, hombre, claro que les interesa.
¿Qué va a interesar?
No, así estás luego, que como no te interesa nada, no sabes de nada, hija mía. Vamos a ver.
Joder, ellos dos son el padre Apeles y la Yola Berrocal.
Exacte, ellos tots els personatges també es van veure prou per Canal 9. I el que poca gent se'n recorda és que Yola comença a fer-se famosa perquè ella mateixa comença a heretjar una suposada relació amb el pare Apeles. Possiblement ahir en l'àudio este estarien discutint per això.
Els dos encara estan per ahir, encara que ara per la televisió es veuen poc.
La veritat que sí. Jo trobo que l'època dels 90, principis del segle XXI, va ser mítica a nivell de personatges televisius. Però bé, ara no tenim més temps
per
parlar d'ells.
Anem a deixar així el programa. Adeu a tots i fins la setmana vinent.
Esperem que us hagi agradat el programa i si no us agrada no passa res, perquè el bo de veritat és el de la setmana vinent.
Segur.
Segur.
Adeu.